Ara veure si sóc capaç de pronunciar bé el segon cognom. Ballan? Sí? Bueno, ja hem salvat el començament. Rafael Font, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Benvingut. Escoltaran un home que ha viscut en francès tota la seva vida, fins i tot en les converses amb el seu pare, que ha utilitzat molt el castellà, però que té el català allò que en diríem una mica rovellat. I avui farà l'esforç de...
Sí, sí, és clar que sí.
Quant de temps feia que no veníeu a Sitges, Rafael?
No, alguns... No, a l'estiu passat hem vingut aquí per vacacions, o només per a vacacions.
I veniu sovint?
De tant en tant.
D'acord. El primer cop que hi veu venir a viure...
La primera vegada que he vingut aquí va ser l'any 1963, quan el meu pare va tornar per primera vegada des de l'exili. Uh-huh. I en aquest any va descobrir la Sitges, i el català també.
Aquell Sitges on havia nascut el vostre pare. Quants anys teníeu aleshores, Rafael? 11 anys. Us vindria de gust escoltar la veu del vostre pare?
Esclar, és clar que sí.
Poseu-vos els cascos. 1999, 16 de desembre. Aleshores, Rafael Font i Ferran tenia 87 anys, perquè va morir l'any 2003. I als estudis del carrer Sant Honorat va arribar acompanyat de Joan Soler Jové, perquè els dos varen presentar un llibre titulat Imatges de París. I ens va venir molt de gust que ells dos ens parlessin d'aquest llibre. Han passat, comptin, 1999, han passat 23 anys. 23 anys després, un fragment de 2 minuts amb la veu de Rafael Font i Ferran. El dia en què Rafael Font va posar per primer cop el peu a París, quan va ser?
Jo vaig sortir d'aquí al final de la guerra. Vaig anar a Bèlgica, de moment, això cap a l'any 40.
Era bon moment per anar a París?
Bon moment, no.
Està clar que no?
Era el moment d'espavilar-se, no? I amics francesos em van ajudar, tenia papers més o menys falsos i vam anar tirant, no? Fins que vaig poder començar a treballar altra vegada com a periodista. Hi havia l'antiga agència Abbas, que va ser nacionalitzada pel De Gaulle amb l'agència France Presse. I aquesta agència internacional, no?, fa la competència a les agències americanes i tot això, té una secció en llengua castellana per Espanya, però sobretot per l'Amèrica Llatina. I allà jo vaig treballar fins que em van jubilar a l'any 77, és a dir, que vaig estar
molt 30, gairebé 40 anys.
Gairebé 40 anys. Primer com a col·laborador, després com a redactor fix, etc. No? Era un treball molt interessant. L'únic problema era que era un treball que durava de dia i de nit, perquè els països d'Amèrica Llatina, segons quin país, ara dormen i els altres estan desperts. És a dir, que s'ha d'enviar constantment informacions. Era l'únic defecte, però vaig dir uns torns de nit, que alguna vegada em tocava, que jo era una mica pesadet, però en general em feien treballar de dia.
Això ens deia als 87 anys Rafael Font i Ferran, el pare de Rafael Font Bellan. Quina sensació heu tingut?
És una impressió molt impressionant.
Això és com la Madalena de Proust, eh?
Sí. Ell va treballar durant molts anys en l'agència France Presse, on hi havia col·legues com Vargas Llosa, per exemple, sí. El colombià, el peruano. I també García Márquez, que treballava de tant en tant per l'agència. Mm-hmm.
Per què heu volgut fer una biografia del vostre pare?
Jo havia escrit i havia publicat alguns llibres abans d'aquesta biografia, com a novel·lista, com a essayista, ensaios...
Essayista.
I també una mica com a fotògraf, llibres de fotografia. I en aquella època desitjava escriure alguna cosa sobre la meva família i sobretot sobre el meu pare. I vaig demanar a la meva mare si tenia arxius del meu pare i si havia escrit alguna cosa sobre la seva vida. I m'ha dit que no, que ella li deia que si, molt sovint deberies escriure un texto sobre la teva vida. I finalment vas descobrir que havia escrit tres textos sobre la seva vida que la meva mare no coneixia. I va ser la base del llibre.
D'acord, o sigui, el vostre pare va escriure una mena de tres textos mínimament autobiogràfics?
Sí, exactament.
Que la vostra mare no coneixia?
No. I dos d'aquestes...
Disculpeu-me, on estaven aquests textos? Amagats d'alguna manera?
En l'àtic de la casa familiar.
Caram!
Amb alguns altres arxius.
Creieu que ell ho va fer amb tota la intenció?
Jo crec que esperava que la seva autobiografia fos publicat per un editor de Barcelona. Perquè tenia un amic en una casa que es deia, em sembla, Ariel.
Sí, l'editorial Ariel. Sí.
I ell esperava que aquesta autobiografia fos publicada per aquesta editorial i finalment no va ser possible, no sé per què. I aquests textos eren de...
O sigui que en el fons, d'alguna manera us heu sentit... Bé, està clar, un fill sempre, en la majoria de casos, se sent compromès amb la memòria del pare, però aquí teníeu un vincle, gairebé diríem, professional evident, amb la necessitat de continuar allò que el vostre pare va començar?
No sé, és que la meva impressió és que el meu pare havia estat oblidat per la gent d'aquí, la gent de Barcelona, i... Jo volia, el meu desig era...
Vindicar la seva...
Sí, exactament. I vaig començar donc, a treballar sobre aquesta biografia. Vaig tenir que fer alguns recerques complementàries. Perquè el text els tres textos del meu pare no eren complets. Havien coses que no donava nombres de persones. Era bastant discret.
Faig un parèntesi aquí, perquè evidentment el vostre pare va morir quants anys teníeu?
Va morir l'any
2003,
sí, i jo vaig néixer el 52.
O sigui que va morir quan teníeu 50, sí. 50 anys, si fa o no fa.
Sí, no, vaig esperar una mica abans d'escriure aquesta biografia.
Us ho pregunto per si, com va passar amb tantes famílies aquí, el vostre pare no volia parlar de determinades coses...
És possible, però
sovint veu parlar de la seva vida, de com va viure determinats moments.
No sé, els tres textos que vaig descobrir, dos en català i l'altre un curt text en francès, no sé quan el meu pare va escriure-los, però em sembla que és en els anys 50 o 60, mm-hmm. potser 70, no sé. I en aquests textos explica de manera bastant completa la seva vida, el seu combat polític, etc. I volia publicar aquest text, aquesta autobiografia. No, així que no, jo no penso que he traicionat mi pare. No ho penso.
Esclar, partint d'aquests tres textos, s'ha construït una biografia, respectant, òbviament, els textos. En alguna de les paraules del vostre pare hi havia quelcom que no sabíeu? En aquells textos del pare hi ha alguna cosa que us va sorprendre? Hi ha alguna cosa que desconeixíeu? O el que relatava ell, més o menys, n'éreu coneixedor?
No, el meu pare i jo no havíem parlat molt sovint de la seva vida passada, però bo, jo coneixia lo essencial. Lo que no estava en la seva autobiografia és una època molt important en la seva vida, és la vida a París durant l'ocupació alemana. I això no diu res en la seva autobiografia. I això...
Per què creieu que no deia res?
No sé.
Si és que, no evidentment, coneixem-lo més que ningú, penseu, jo què sé.
No, francament, no ho sé. Potser per raons de seguretat personal, o no sé. I per a aquesta època de l'ocupació alemana de França, de París, jo haig d'anar... a llegir alguns llibres en la Biblioteca Nacional de França i vaig descobrir dos llibres escrits per dues persones que havien conegut el meu pare durant aquesta època de l'ocupació alemana, i amb aquests dos llibres vaig poder narrar una mica el que el meu pare havia fet durant aquesta període.
Mm-hmm. El llibre es titula Rafael Font i Ferran, Vida d'un revolucionari.
Sí.
I a mi m'agradaria d'entrada, com que estem parlant també amb un periodista, ara, a les generacions actuals, si algú els intenta explicar què és un revolucionari, què diríeu?
És una persona que vol destruir la societat, diguéssim, burguesa.
Sí.
Això era el projecte inicial i durant molts anys del meu pare. Això és la veritat. Per a aquest objectiu va ser membre de diferents partits i cada vegada més radicals.
Ens crida l'atenció. No sé si el vostre pare va sortir desencantat de cadascun dels partits en els quals van anar passant en aquest trajecte.
Sí.
Una mica sí?
Sí, una mica.
Sí.
Era una mica idealista. I, per exemple, el seu gran home de la seva joventut era Macià, Francesc Macià, i el primer partit del qual...
L'avi,
exactament. L'avi. I el primer partit del qual el meu pare va ser membre va ser l'Estat Català.
Mm-hmm.
I, però després, alguns anys després, va escriure en la seva autobiografia que li semblava, Macià li semblava una mica limitat com a dirigent polític. Va ser, el meu pare va ser decepcionat, em sembla. I això va passar també amb Companys, Lluís Companys, del qual va ser el secretari polític quan Companys era el líder de la... De la secció catalana als Cortes de Madrid. I doncs el meu pare va ser un dels fundadors de l'Esquerra Republicana Catalana de Catalunya i un dels més joves, però de la mateixa manera. Alguns, poc temps després, en els anys 30, va dimitir d'aquest partit, va fundar un altre partit i finalment va deixar aquests partits que ell considerava massa burguesos, diguéssim.
Sí, sí.
I finalment va, en l'any 36, va adherir a un altre partit que es deia el PUM.
El PUM, el Partit Obrer d'Unificació Marxista.
I del qual donc, va ser donc, membre, va ser militant, va ser també periodista en el diari d'aquest partit, que era un diari que era la Batalla.
Sí.
I finalment, poc temps després de la retirada, va deixar també
el
PUM i va adherir a un altre moviment molt radical que es deia la Quarta Internacional, de la qual el PUM no era membre.
Faig un encaix aquí per dues qüestions. Primera, si creieu que el vostre pare, en el fons, no va ser mai un home de partit, no podia encaixar dins una estructura de partit o una estructura política, per la percepció tan personal com després quan heu llegit els textos autobiogràfics.
No, jo em sembla que era un militant, era un organitzador de partits, va treballar en la fundació de diversos partits, per exemple, el Partit Nacional de... No sé, no me recordo, que va ser fundat després a partir de l'Esquerra Republicana, que era molt, molt prop d'aquest partit, però diferent, és el PNRE. I després, a París, durant la Segona Guerra Mundial, va treballar sobre l'organització d'un nou partit, diguéssim, trotskista, dintre de la Quarta Internacional. No, era un home de partit, també, era un organitzador de partits.
Però us ho deia per si, i ho comentàvem abans de la conversa, per si heu tingut la sensació que era un home que també anava una mica per lliure.
Sí. No, és que era una mica, encara, era una mica idealista, tenia una ambició revolucionària.
Com si volgués que les coses anessin més ràpid del que anaven, s'executessin més ràpid del que s'executaven, es prenguessin decisions més ràpid del que es prenien.
Potser. I era sovint decepcionat per alguns dels partits dels quals va ser membre.
Ell ho deixava molt palès, això, en aquests textos autobiogràfics, aquesta certa decepció que havia viscut?
Sí, critica molt en la seva autobiografia alguns polítics catalans d'aquesta època, dels anys 30, i en particular després del 34, quan ja hi va haver esta revolta catalana, sí, contra el govern de dretes a Madrid, i el comportament d'aquests dirigents polítics de l'Esquerra Republicana Catalana i altres partits, mm-hmm, aliats, això no li va agradar.
Doncs, si el vostre pare arriba a viure l'actualitat, aquest, diguem-ne, període que aquí hem anomenat el procés, i que evidentment en sou coneixedor, l'hagués percebut d'una manera molt crítica, segurament, també, eh?
Em sembla que després de la seva
retorn
a Espanya en l'any 1963, va deixar la política. I
del tot?
Ja, bé,
gairebé.
Ja no va ser membre d'un partit. Però l'any 62 encara era membre de la direcció central del PUM a París. Mm-hmm. Però després, quan va tornar aquí, em sembla que va acabar la seva vida política. Mm-hmm.
Perquè, evidentment, també era coneixedor de l'entorn que hi havia, de l'entorn en el qual treballava i de l'entorn en el qual vivia.
Sí, segur.
Segur que sí, no?
Segur que sí.
L'altra qüestió que comentava abans també de l'entrevista. Estem parlant d'un periodista militant, quan parlem de Rafael Font, sí, i Ferran?
Sí, és clar que quan va publicar els seus primers articles, el primer article va ser publicat aquí, en el seminari del seu pare, Rafael Font Torralbas, que dirigia un seminari CGT que es deia La Punta. Uh-huh. I en aquest seminari va ser publicat el primer article del meu pare. Però després sí que va treballar en un diari quan era estudiant a la Universitat de Barcelona. Va treballar com a periodista en un diari que es deia L'Opinió, que era una mena d'òrgan central de l'Esquerra Republicana de Catalunya, i era responsable sobretot de la informació internacional. I en aquest diari militant, és clar, escrivia...
Un diari d'organisme, per dir-ho així.
D'un partit, almenys d'una secció de l'Esquerra Republicana, va escriure alguns textos que eren clarament militants. En particular, va criticar els anarquistes, la CNT, i va haver en aquesta període, en els anys 32, una polèmica bastant important entre el líder de la CNT, Peiro, Joan Peiro, i ell, i el meu pare, que era molt jove.
I tot va venir d'un article periodístic, sí, aquesta confrontació?
El meu pare havia escrit un article sobre la CNT, sobre vagues que la CNT organitzava en aquesta període, i el meu pare, que era membre de l'Esquerra Republicana en aquella època, va dir que no era una bona cosa, que... I el diari de la CNT, la Solidaritat Obrera, va contestar amb bastant violència, i va haver en aquesta època, no sé, 5 o 6 articles, dins Solidaritat Obrera,
sí,
i la contesta del meu pare en L'Opinió.
I suposo que amb molta intensitat, eh?
Sí, exactament. I és bastant curiós perquè però va finalment descobrir que el seu opositor tenia 20 anys, però era un líder important, va ser ministre espanyol.
Hem parlat de desencants, però és clar, el vostre pare també hauria tenir polítics a qui admirar. O no?
Van mirar, és clar, a Macià. Tenia molta afecció per a companys, és clar. També tenia molta afecció per a Andreu Nin, que era un dels líders del POUM, i aquests tres homes els coneixia molt bé personalment.
Mm-hmm. De l'àmbit internacional, sentia admiració per algú?
És clar que quan va ser membre del POUM, és clar que Trotsky, sobretot Lenin, és clar que en aquella època Lenin era un personatge molt important.
Reverenciat, sí.
I no, és clar, però...
Ara vull creure, més admiració per Lenin que per Stalin. Que per Stalin.
Sí, és clar.
Sí, eh?
Sí, sí, perquè el meu pare va ser un adversari de Stalin, com membre del POUM, és clar, perquè... Va ser empresonat a causa de Lenin, de Stalin. La veritat és això. I després, com a membre de la Quarta Internacional, que era una organització clarament trotskista, és clar que era un adversari, un enemic de Stalin.
Estem establint un fil d'un idealista decepcionat repetides vegades perquè aquells pensaments que formaven part de la seva visió ideal del món no s'arribaven mai a aconseguir.
Sí, és la història d'un fracàs, no solament del meu pare, de tota una generació, diverses generacions.
Aquell punt que té una vida de lluitar per uns ideals i veure com en repetides vegades això no acaba sortint, això no acaba sortint.
Sí, sí, però és un problema general per a moltes persones.
Quan veu acabar la biografia, us va quedar una imatge del vostre pare diferent de la que teníeu?
Sí, és clar.
En quin sentit?
És difícil de contestar aquesta pregunta. Potser una... Com dir això?
I si voleu, ho pregunto des d'aquell distanciament que es demana a l'exercici del periodisme. És clar, un fill fa la biografia del pare, però el fill és periodista també, sap que d'alguna manera hi ha d'haver un cert distanciament o no, a l'hora d'abordar la figura del pare?
Sí, esclar, esclar.
Està clar que sí, no?
És que abans d'escriure aquesta biografia havia escrit una novel·la que era la vida, que narrava la vida d'un personatge imaginari, que era un director de cine. I era el que m'havia interessat en aquesta novel·la era narrar el segle XX. Això és un tema que m'interessa molt. No soc un historiador,
però us interessa la novel·la històrica.
Però és un segle que m'interessa més que els altres segles. I bueno, quan vaig acabar la biografia del meu pare, no, aquest aspecte idealista sí, va ser per a mi va descobrir aquest aspecte de la seva personalitat, sí.
Ho fiquem, però no deu estar en el llibre, però ho podem ficar. I si us preguntéssim ara, i com a pare, què tal el vostre pare? I fins a quin punt la família, enmig d'aquesta vida tan plena d'activitat,
És que va tenir una vida bastant difícil. La seva mare va morir bastant jove, l'any 39, i em sembla que en aquesta època, estic segur que en aquella època era prisioner en Espanya, en Catalunya, i després el seu pare va morir l'any 45, aquí, sí, a Sitges, i és clar que el meu pare no va poder tornar a Sitges per aquesta mort. No va ser possible.
D'acord. És a dir, el vostre pare a l'exili no va poder tornar. Exactament, per l'enterrament del seu pare, del vostre avi.
Li va semblar segurament que era massa perillós.
Està clar.
Però en aquesta època, aquí a Sitges, l'alcalde de la ciutat era un cosí del meu pare, era
Felip Font.
Felipe Font i Soler.
Diguem-ne, ideològicament, a les antípodes,
sí,
del vostre pare.
Sí, exactament, exactament. I Felip, el meu oncle, va ser membre de l'exèrcit victoriós. Mm-hmm. I però quan en el moment quan el meu avi va morir, vaig descobrir cartes entre el meu pare i el seu cosí,
és a dir, entre el seu pare i Felip Font.
Sí, exactament. Felipe Font i Soler va ajudar el meu avi, i després, quan el meu pare va tornar a Espanya, sí, l'any 63, hi va haver una mena d'amistat entre aquests dos enemics de la Guerra Civil. Mm-hmm. No.
Això suposo que també fa pensar, no?
Sí, és clar, és clar.
Fa pensar.
Sí, perquè cal ser prudent, cal ser, nuancer.
Però diguem-ne, exposeu el mot amistat des de la franquesa. És a dir, no era una amistat impostada ni forçada, sinó que entre els dos es va establir una bona relació.
Sí, em sembla que abans de la guerra
ja hi havia
una amistat entre cosins.
Fins i tot, després de la guerra, de tots els trasbalsos, de tot el que havia viscut cadascú, encara continuava mantenint-se aquest vincle.
Sí, exactament. I, això em va molt interessar, em va fer reflexionar una mica.
Molt. Sobre maneres de veure el món i a les persones. 11 i 18 minuts, hem d'acabar, i ens sembla que valdria la pena. Què creieu que pensaria el vostre pare d'aquesta biografia?
No sé, em sembla que li agradaria.
I si això us ha donat moltes voltes al cap, i si el fet de que s'hi ha hagut alguns moments en què en Rafael Font fill ha pensat: ho estic fent bé, estic fent més o menys, o no us ha tribulat massa?
No, jo sabia que el meu pare volia la publicació de la seva autobiografia, així que, bon, jo he parlat en el meu llibre de coses que ell no havia parlat.
Bon. Heu reconstruït d'alguna manera?
Sí, perquè les seves memòries, que són als Arxius de Catalunya i també a la Biblioteca Nacional de Catalunya, els seus textos no són complets. Hi ha coses que no diu, clarament.
Avui a les 7 de la tarda al Mercat Vell, Rafael Font i Ferran, Vida d'un revolucionari, un acte que presentarà el president de la Fundació Josep Irla, Joan Manuel Tresserres, acompanyat de l'historiador, però conegut per tots vostès, en Roland Sierra, l'autor de la biografia, en Rafael Font Ballant, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. Rafel, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vostè.
I gràcies per aquest esforç amb el català, perquè al final ell no ho tenia clar, i servidor tampoc no ho tenia clar. Dic, bueno, si no, provamos en castellano, però com que també el meu castellà, déu-n'hi-do, al final ens n'hem sortit. Gràcies de nou. Seguim.